Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. En directe avui, com sempre,
a YouTube. Tornem a estar a YouTube en directe. Pensa que possiblement igual tenim interrupció, tenim visitants de
cop i volta,
convidats. Hi ha gent convidada que potser apareix, potser no.
El més allà. Bueno, en Rai va dir que vindria a l'R2D2, va dir que vindria
a l'R2D2, l'Arturito vindrà i potser tenim un dels col·laboradors que no són prou habituals, però que sempre són molt benvinguts.
De moment, aquí estem per aquí, en Magma, a prop d'un
volcà.
Hola. Volcà. No sé, que volcà està? Que vas a veure?
A prop del volcà Villarrica.
Fes en compte amb els volcans.
Bueno, on va el poble que vaig estar jo, un dels pobles que vaig estar allotjat jo aquest estiu a Islàndia, l'han evacuat, perquè hi ha risc de terratrèmols i de cada cop i volta els hi surti una colada magmàtica allà de cop i volta. O sigui que...
Estic en el país amb més terratrèmols del món, però no he tingut la sort de viure un encara.
Aquest estiu era molt divertit quan estava per la zona de la península on hi ha l'aeroport, bàsicament, i veies el volcà en erupció. Tu estàs pallant per la carretera i veus el volcà en erupció.
El Villarric aquest l'he vist en erupció, però, o sigui, ja cada dia hi ha sismes aquí a Xile.
Però en aquest cas era un volcà que no existia. A Islàndia, que els hi passa és que com els hi apareix un volcà nou. Aquí no hi havia un volcà, ara en tenim un i està fent l'erupció i s'està creant
el volcà. El volcanisme d'Islàndia i el volcanisme de los Andes no té res a veure.
No és el mateix. Mira, tenim aquí el nostre convidat, Benjamí Villoslada.
Buenas, Benjamí, estàvem fent la ronda de presentació.
Ja estem en directe, per això.
Bona tarda. He hagut de baixar dues plantes des del moment en què m'ho has dit.
Perquè, a veure, us explico perquè he convidat a Benjamí. No és que faci falta justificar la presència en Benjamí, però avui en Benjamí ha publicat un article molt xulo a Via Empresa, titulat, el tinc aquí, el pecat, Sam Altman ha pecat. I la conya és que jo he llegit el tuit d'en Genís Roca dient, però allò que he llegit en diagonal, he anat directament a l'article, me l'he llegit i em pensava que, com que estava a Via Empresa normalment, em pensava que era d'enganyet. I com que l'article deia una cosa que m'havia comentat en Benjamí, doncs per privat en aquests podcasts que fa per mi, doncs dic, hòstia, està dient les mateixes coses que m'explica en Benjamí, i li dic, ei, Benjamí, mira, el Ganyet pensa el mateix que tu, i després em miro bé l'article i dic, hòstia, no, l'has escrit tu.
Bueno, és que avui el tema estrella d'aquest episodi, òbviament, és el drama...
És un circo, és un circ, és un circ de tres pistes.
De la telesèrie.
El Sam Altman, Microsoft i moltes més coses.
A mi em sembla que és una cosa meravellosa. Aquesta ha sigut potser el cap de setmana més divertit de fa molts anys en el món de la tecnologia. A veure, els que ens estiguin escoltant potser en el futur, sempre que el podcast tinti això, estem parlant de la junta d'OpenAI en la seva missió religiosa ludita, agafa i expulsa en Sam Altman per fer un
vídeo. Un aclariment, és la junta d'OpenAI la non-profit?
La non-profit.
Són quatre persones, la junta.
No, són set, però amb quatre en tens prou.
Ah, vale. No,
i el que foten és que s'ajunten quatre, per dir, hem votat nosaltres quatre i la resta esteu fora.
No, el board d'OpenAI Nonprofit és Ilya Sutskever, Adam D'Angelo, Tasha McCauley i Helen Toner. Són aquestes quatre persones.
No, aquests són els quatre que han votat fora en l'Altman, però l'Altman i el president, el Greg i el Sam també en són. Això potser ens ho pot confirmar en Benjamí.
Sí, en el Greg no van ni convidar. És el president del board. I no el
president del board no hi era.
No hi era. I clar, és que el Greg era del costat de l'Altman. Vull dir que no feia... Si votés el que votés, doncs ja és que ens van convidar. està, ha hagut una actitud que és inversemblant en el món empresarial, que podés per aquesta idea de no non-profit i que estan per damunt del bé i del mal, no? Però que, hòstia, no tens, també representen a la LP, perquè a partir del 2019 creen OpenAI LP, que és una empresa de beneficis capats. Vull dir, a partir del moment que veuen que poden fer una cosa prou interessant amb el paper que ha fet el departament, la gent d'investigació de Google, un hindú, és el líder, que creen un paper que es diu All you need is attention.
Attention. Attention is all you need.
Attention is all you need. Llavors, aquest paper obri a la gent d'OpenAI que, hòstia, aquí podem fer el ChatGPT, però necessitarem pasta. Llavors, a partir d'aquí fan l'EP, contracten de CEO amb el Sam Altman i estan fent el ChatGPT. El Sam Altman de seguida, entre el març i en el mes de... a l'estiu aconsegueix, el juliol ja aconsegueix un bilió de Microsoft. Aquest bilió se va explicar en el seu moment que Microsoft tindria beneficis limitats, crec que 100 vegades, vull dir, no podrà tenir mai més de 100 vegades el que ha invertit. No sé si són 100 o són 10, ara no me'n recordo.
100.
100. Doncs,
bueno, 10 o 100, no em fotis cas. Però sí, que hi ha un benefici limitat. A veure...
Perquè en aquell moment passa a formar part de la humanitat. Doncs el que fan és crear aquest producte i tots estaven en el board. El board allà tenia en compte els inversors, perquè els han demanat pasta. Primer va ser aquest milió, després Microsoft va posar més, a canvi d'un 20%, no? Va posar més quantitat, fins a 13 milions, i després hi ha diversos inversors privats i inversors corporatius. I quan el board es reuneix, els ha de tenir en compte. És que has de tenir en compte els treballadors.
Els foto fora tots.
I els treballadors.
Has de tenir en compte els treballadors, has de tenir en compte els usuaris, els clients. No tenen en compte a ningú. No.
A veure, aquí el que hem d'explicar...
És demencial.
Benjamí, aquí el que hem d'explicar és aquest fervor religiós que tu estàs dient. OpenAI és una criatura de l'Elon Musk, no oblidem. La iniciativa de crear OpenAI és de l'Elon Musk, doncs, perquè l'Elon Musk, una de les seves pesadilles, tot i que ell és supertecnooptimista, ell creu, doncs, que hi ha un perill real en que es construeixin intel·ligències artificials, doncs, que siguin... que no ens tinguin en compte, eh? L'Elon es llegeix... L'Elon és molt... llegeix massa en el Neil Bostrom, i el Neil Bostrom és el que va fer la proposició de la hipòtesi de la simulació i és el que escriu el llibre Superintel·ligents, on agafa i dedica què podria, com es podria crear una, escenaris possibles en què podria aparèixer una intel·ligència artificial superintel·ligent i com això podria suposar un risc existencial per la humanitat. Això és el llibre d'en Bostrom, a més això combines amb la paradoxa de Fermi i llavors l'Elon Musk amb un jacuzzi en parla amb el seu germà i llavors doncs, en un dia doncs, li agafa cagalera i una de les coses que fa és dir vaig a crear OpenAI i la missió d'OpenAI és donar una estratègia doncs, que hi hagi, si apareix una intel·ligència artificial, ell creu que aquesta intel·ligència artificial vindrà i no es pot evitar, és determinista tecnològica a l'hora de veure el món, i el que diu és anem a crear una empresa o anem a crear un ASUS, una organització que el que faci és que aquesta intel·ligència artificial s'alineï amb les persones. I una de les coses que ell diu és que s'ha de fer programari lliure tot el que es faci. Els models han de ser públics. Quan, com deia el Benjamí, es crea, diguéssim, la Limit Profit, és quan ja, diguéssim, tenen els models GPT-1 i GPT-2 i estan a punt de treure el GPT-3 i el primer que fan és dir, canviem la política, el GPT-3 no es farà públic, el tindrem intern, ho justifiquen èticament, doncs perquè la gent se'l pot instal·lar i fer coses dolentes i això és superguai, per tant no el ficarem. Just més o menys aquesta època, el 2019, és quan el Elon fot el camp de l'empresa perquè es vol fem el control d'OpenAI perquè veu que allò té molt de suc i li diuen que no i llavors l'Elon deixa de pagar cada mes les GPUs que necessita OpenAI per treballar i llavors és quan diuen hem de buscar finançament i hem de muntar la Limited Profit, buscant a l'Altman, que és un tio que sap moure calés i sap fer coses, i entra Microsoft com a partner important. Llavors, clar, a partir d'aquí és quan amb els calés de Microsoft i sobretot amb el cloud de Microsoft a darrere, doncs amb les GPUs fent toc, 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 és quan es creen aquests models tan bèsties. Recordem, el GPT-3 a partir d'alguna cosa que se'ls hi escapa en algun dels articles, els articles OpenAI, s'ha calculat que entrenar el GPT-3 va costar 4,6 milions de dòlars només en energia. I, de fet, quan va sortir ara fa 2 setmanes que va haver-hi el Dev Day, que va dir que ara tu podries demanar entrenar el teu propi model, és a dir, OpenAI t'agafa el teu model i no te fa un fine-tuning, sinó que agafa el set inicial per fer un GPT-4 més les teves dades d'entrenament inicial, i que això, el preu són 4 milions de dòlars. O sigui que la cosa va per aquí.
Sí.
Per què va ser, perdona, una pregunta. Per què va ser de benefici limitat? Era per...
Perquè són
les idees originals que hi havia d'Open? O...
Són un non-profit, però arriba un moment que dius, escolta, per poder fer la feina que estem fent necessitem milions de dòlars en data centers.
Es va crear una superempresa, no OpenAI non-profit, una altra que té a veure més amb la part de ChatGPT per temes de comercialització, si no vaig errat. ¿Vale? Una pregunta, Benjamí. Hòstia, és que el que ha passat aquest cap de setmana és com de criatures.
És molt divertit.
Va sortir el CEO de Microsoft dient, Satya Nadella dient, resumint-ho, el meu mal no vol soroll. Portar una empresa, és a dir, passi el que passi, nosaltres estarem... O sigui, va calmar els ànims perquè estava començant a tenir un impacte amb les previsions d'obertura de la borsa el dilluns, que flipaven tots. I recordo, seguint el que diu la Wikipedia, principals, que això ho ha dit el Benjamí, principals inversors individuals, Reid Hoffman de LinkedIn, que no deixa de ser Microsoft, Peter Thiel, un ex-co-founder de PayPal, i la Jessica Livingston.
El Peter Thiel, no oblidem, és el senyor Palantir, eh?
Sí, sí. I corporate investors, o sigui, els inversors corporatius són, òbviament, Microsoft, una altra empresa que es diu Kochla Ventures i una altra que és una empresa índia molt important que es diu Infosys, que jo treballo amb ells cada dia i no sabia que havien posat un duro aquí. M'he quedat una mica de pasta de boniato. Clar, tu no pots prendre una decisió de fotre el CEO al carrer d'una empresa tan mediàtica amb socis que cotitzen a borsa d'aquesta... Sí, sí,
però a més a més amb aquesta com el foten fora llavors, amb nocturnitat i a la bolsia, és a dir, tu saps que tens un board on hi ha 7 persones, teniu una majoria de 4 i agafeu, us ajunteu 4 per Google Meet perquè no us enganxin els de Microsoft en el Google Teams per si hi ha espionatge internacional, que ja va ser la conya gorda que tot havia sigut això, i llavors el Sam Altman l'agafen, et conviden a un Google Meet, jo que entra el Sam Altman al Google Meet i diuen, t'hem acomiadat. El president no hi és, només estan, diguéssim, els que t'estan fotent, el que t'estan fotent la pataca i et diuen a la puta calle. Vale? I llavors a partir d'aquí i després agafes i informes el president de la junta, és a dir, la junta vota sense que el president es junt. A dir, a veure,
el grec quan ho sent es queda de pedra perquè és el president i no s'ho creu i el que fa és dimitir. Vull dir, no ho decideix
immediatament. Ràpid. No, però a més, hi ha unes coses de procediment, o sigui, quan hi ha, per exemple, jo no a la universitat, que ja estic a departaments, instituts, facultats, escoles, rectorat, el Consell, el que hi ha és, escolta, quan hi ha una votació, aquesta votació s'ha de convocar, s'ha de... Hi ha tota una sèrie de passos en les operatives de procediment. No vol dir ens ajuntem 4 amb un Google, amb un Starbucks i fotem un Google Meet amb el CEO i el despedim. És a dir, clar, i entenc que en aquest cas em sorprèn, això és una empresa de tants calés, ja dic, a l'UPC per aprovar que es canvi el proveïdor de paper de vàter, s'ha d'aprovar, o sigui, s'ha d'agafar, s'ha de fer la proposta, ha de passar per junta de direcció, ha de passar d'aprovar per Consell de Govern, que al final es presenta el claustre, i aquesta
senyor...
queda publicat i anunciat amb temps, aquí no, aquí, pim-pam.
Canvia molt en el món de les startups, és més àgil.
Sí, també entenc que ha de ser més àgil, però...
De totes maneres, aquests dies és interessant llegir el fundador de Y Combinator, el Paul Graham, que el Paul Graham en sap moltíssim perquè va fundar Y Combinator. A més, la primera fornada de Y Combinator, que és una acceleradora, estic a l'Anfalera, doncs és el Y Combinator espanyol, és una acceleradora i incubadora de startups i el 2005 comença a funcionar i la primera fornada del 2005 allà el Sam Altman I també hi ha el nou CEO, que no me'n recordo com es diu, d'OpenAI, que és el que va fundar Twitch, també hi és. Allà hi ha la primera... Me'n recordo molt bé d'aquesta primera fornada perquè el 2005, als Estats Units, Y Combinator s'inaugurava fent el Reddit. I nosaltres a Espanya estàvem fent el Meneame, no? Llavors, era, en aquell moment eren els tipus de coses que tenien molta volada. Ara és intel·ligència artificial. En aquell moment era la web 2.0 i tant Reddit com nosaltres érem molt web 2.0. Doncs l'Altman ha estat CEO de Reddit durant un temps. Vull dir que la relació entre Altman i... La relació entre l'Altman i el Paul Graham és molt grossa. I a més, jo soc molt admirador, però m'agrada molt com raona. És el filòsof dels hackers, té un munt d'assajos de com fer startups, perquè bàsicament el Paul Graham és un informàtic molt boig d'un llenguatge, crec que el Lisp, ara no n'estic segur, li agrada molt un llenguatge i arriba a fer una web de comerç electrònic que li compra Yahoo per una pasta gansa. Llavors el Paul Graham és dels primers que fa pasta venent una web. I ell comença, és molt de publicar, d'escriure, fer conferències, explicar als informàtics que, hòstia, que amb el codi, amb un teclat, un ordinador i internet, podem dominar el món, no? Podem fer grans negocis, podem canviar les coses. Feia de filòsof del hacker. I clar, els informàtics, la veritat, moltes vegades es treballaven a l'hora de fer una empresa perquè és molt complicat crear producte, fer la sortida al mercat, satisfer les... Els informàtics ens pensem moltes vegades que fas una cosa i la penges i ja ha de triomfar perquè a tu t'agrada, no? I no, el Paul Graham se n'adona compte que hi ha molta gent que s'estavella i el que fa és crear Y Combinator. Aquí vos ajudarem. Hi haurà mentoria, hi haurà inversió, hi haurà ajuda, la part de finances que no en teniu ni idea, doncs vos ajudarem. I Y Combinator comença el 2005 per intentar crear riquesa, que és el mateix que estem fent a la sèrie que vos explicava fa un parell de programes, per intentar crear riquesa amb el software. I dels primers és el Sam Altman. Llavors, segur que hi ha una línia... A més, està el president de Y Combinator, el Sam Altman, fins al 2019. Entra a Y Combinator de baixa dalt, no? I arriba a ser el president i ho deixa per anar-se'n a OpenAI. I clar, estic segur que entre ells hi ha connexió. Llavors, llegint els tuits del filòsof Paul Graham, pots veure coses. I una de les coses que ha dit el Paul Graham, no sé, crec que avui, és que un board és un lloc que ha d'estar format per gent que la seva vida particular, personal, sigui d'èxit. Perquè han d'estar disposats a anar-se'n del board quan se n'han d'anar. Que no es poden aferrar a la cadira. Que la cadira del board
no és una mamella.
Exacte, no pot ser
no,
el seu
no és una
lloc.
Mamella. La gent que està en el board pot cobrar per estar al board, però no ho necessiti.
Semblen, he vist la gent del board i semblen molt joves. Sorprenentment joves.
Veus que els està dient el Paul Graham, plegueu. Plegueu i busqueu-vos un altre entreteniment. I a la discussió del tuit, en el fil del tuit, hi ha gent que li diu un board ha d'estar allà per tenir un bon CEO. I si no aconsegueixes tenir un bon CEO, plega, canvia de board. Llavors, el que han fet és carregar-se el millor CEO que podien tenir mai a la vida, el Paul Altman, perquè... El Sam. Estava amb el Paul Graham. El Sam Altman, que, hòstia, ha aconseguit una cosa que mai s'havia aconseguit en tota la història de la tecnologia, que és, en un any, tenir una sortida al mercat absolutament colossal. Vull dir, el ChatGPT és d'aquelles coses que ha vingut per quedar-se i ho va aconseguir, va ser un efecte eureka mundial. I la gent, jo quan veia que la gent li posava noms al ChatGPT, vull dir, estic aquí a l'Alzheimer, hi ha molta gent que l'utilitza i de vegades amb les bromes ens expliquem els noms que posa la gent al ChatGPT, dius, és que ja l'hem adoptat, com si fos una mascota. Sí. Això ho ha fet bé, el dia 30, aquest mes farà un any.
Sí, encara no fot ni un any.
11 mesos, ja estava començant a aconseguir pasta de SoftBank per fer xips també. Perquè, clar, comença a haver una limitació de xips. Ho parlàvem fa 15 dies, no? Que no. Sembla que els xips no hi ha manera que més gent s'hi posi. Doncs el Sam Altman, que un CEO el que ha de fer és resoldre marrons i resoldre problemes. El problema dels xips ja estava buscant inversió de SoftBank, que tenen moltíssima pasta, els japonesos, per construir xips. I també
llavors,
els poden ajudar a estar a Àsia, no?
Una de les coses molt...
El Sam Altman és el millor que podies sí. tenir i s'ha...
I la demostració és el...
Jo penso que s'ha tallat perquè us veig a tots congelats.
Et sentim, però estàs tu congelat. Ens sents? Suposo que està... Que la imatge... Sí, ens sents, Benjamí?
Ha perdut la connectivitat.
Ell ara s'ha acabat de congelar. Bueno, el que estava dient ara en Benjamí, que és això, doncs que el Sam Altman és un bon director per l'empresa OpenAI. D'alguna manera, us agradi o no us agradi el personatge, us agradi o no us agradi el que està fent, al final ho demostra com s'ha anat desenvolupant el cap de setmana. La primera és això, doncs que va... s'anomena de CEO interí en l'Amira Murati, que és la CTO, és la CTO, una noia molt jove, molt guapa, que és la directora tècnica.
Era la seva madreta,
o sigui,
de fet, no?
Com?
Era
exacte, és la seva madreta, i de cop tu ara seràs la directora general, aquesta es queda així com en xoc, però, per exemple, ara estava veient un tuit de l'Amira Murati dient, enviant el tuit de OpenAI is nothing without its people, que tots els treballadors d'OpenAI han tuitejat, dient bàsicament perquè de 770 treballadors, 745 han agafat i han signat una carta dient-li a la Junta què foteu, gamarusos. Incloent la CTO. Incloent la CTO. Vàries persones, la Junta per trobar a un possible substitut de CEO ha tingut que proposar-ho a vàries persones que han dit que no. Persones han dit que no, al final algun gamarús ha agafat i ha acceptat ser el possible CEO. Però les coses es desenvolupen, salta el tuit i el missatge de Microsoft de dir, ei, en Sam Altman, el grec, venen cap a nosaltres, els donem una divisió d'investigació a l'intel·ligència artificial avançada i tingueu clar, perquè clar, una de les coses que hi ha és, si en Sam Altman agafa i munta una empresa pròpia que ell hagués pogut aixecar tranquil·lament 1.000 milions de dòlars d'aquí a dijous que ve els tindria tranquil·lament, però clar, el problema és que vol dir que has de començar a entrenar. No tens els models, però sí, estàs treballant per Microsoft, la propietat intel·lectual d'OpenAI està compartida amb Microsoft, amb la qual el Sam Altman i els seus investigadors poden començar a treballar amb els models, a fer la feina que estaven fent a OpenAI, però a partir d'ara tot això ja no cau a OpenAI, sinó que cau a Microsoft, amb la qual tens un problema enorme. Llavors, aquí hi ha un pitote, però la part realment interessant, a part, diguéssim, d'aquesta defensa, aquesta defensa d'escacs que munta el Sundar... perdó, el...
Tatiana Adela.
El?
Putesqueva?
No,
el
Satya Nadella. D'aquesta defensa d'escacs que munta el Satya Nadella, que bàsicament s'ho ha muntat de manera que dir... proposant que el Sam Altman ve cap a ell i que muntarà la divisió aquesta, vol dir Microsoft o guanya, foteu-vos-ho com ho vulgueu, o guanyo una mica o m'ho quedo tot, doncs dir, no pot ser ja d'alguna manera la junta d'OpenAI es queda com una mica amb el cul en l'aire, però després el fet de que tots els treballadors agafin i diguin que esteu fotent gamarusos i bàsicament dir estem disposats a anar-nos en tots a Microsoft i us quedareu sense empresa, i ara tenen la pilota sobre la taula i llavors ara, bueno, doncs ara a veure què passarà avui.
Li van
fer
una contraoferta, no?, en el Sam Altman.
Bueno, ara, a veure, bàsicament el Sam Altman li va dir, bueno, torna, ja en parlarem, però clar, el Sam Altman bàsicament ha dit, jo torno, però vosaltres fora.
De fet, al Sam Altman li ha passat...
El diumenge no el varen deixar tornar, eh?
El varen
nombrar un altre CEO. La Mira va dir que no seguia amb aquesta història.
Exacte, és la primera signatària de la carta aquesta.
Exacte, i la crea, diu, me'n vaig. I en el Sam Altman és que no el volen. El diumenge es confirma, comença la reunió cap a les 5 de la tarda, pensant que totes les notícies eren que el Sam Altman torna, I acaba la nit que no. Vull dir, el board ho té claríssim.
Però llavors és durant el dilluns.
I nomenen el CEO nou.
Però llavors durant el dilluns és quan arriba la carta dels 740 treballadors dient...
I aquí és quan el que jo crec que és l'instigador, que és el CSO, el científic, el Sutskever, que mai me'n recordo del seu nom, me l'he apuntat. El Sutskever és quan fa un tuit que es penedeix perquè ell no volia fer mal a OpenAI. Tuiteja això. El Sutskever no havia dit res. I és el que acomiada amb l'Stallman. Perdó, amb l'Altman. I el dilluns demana perdó, diu que no volia fer mal a OpenAI i dius, hòstia, és la teva línia. Tu no volies fer mal a l'Església. Pensaves que l'estava salvant. Quan veus que et quedes sense parròquia, perquè se'n van tots, llavors te n'adones compte de fins a quin punt l'has pifiada. El Sutskever recula i a mi això em fa pensar, després també el Satya Nadella diu que ell es recolzarà amb el Sam Altman, després d'haver dit que el contracta, diu que el recolzarà sigui allà on sigui, i a mi em fa l'efecte que, tal com diu el Ludo, que, hòstia, més val que poder tornin amb un nou board i amb unes noves condicions a OpenAI i que no hagi mudances ni onboarding. Tu saps què és l'onboarding de canviar d'empresa de 700 persones?
És una bogeria.
Has de muntar com uns... El que pintava és que, la proposta del Nadella bàsicament és muntar-lo als Skunkworks, muntar com una divisió a part, com quan el Jobs va muntar... Sí, l'has de muntar, però bueno...
És més fàcil quedar...
Però és que ja tens l'equip, o sigui, si t'emportes tot el PNI...
Perdoneu, una empresa d'aquest calibre és com un transatlàntic. No frena de cop, no arrenca de cop. Necessites molt temps.
Jo trobo que el que ha fet el Satya Nadella dient que jo recolzo ja on sigui està molt bé perquè
és la seva defensa i
està renunciant a quedar-se per $0 en escacs que val 80 milions. Vull dir que la tenia a casa ja, i diu, no, si continuo a penar jo també continuaré recolzant-ho igual que estava recolzant fins ara. Així que aquí l'important és el producte.
I la gent. I el rapport amb les persones. I el rapport amb les persones. Al final és dir, el Satya Nadella ha fet totes les negociacions i ha fet tots els pactes i tot el treball l'ha fet amb l'Altman. Ja l'hem vist junts moltes vegades. L'Altman ha estat en els keynotes de Microsoft, el Nadella ha estat en el keynote de l'Altman, han sortit i bàsicament tenen una relació, tenen molt bon rapport. Llavors, aquí pues, és això. Però la part interessant és quan tot semblava que ja havia canviat, que partirem peres i en Altman està fora d'OpenAI i ara veurem una cosa estranya i a veure què passa amb aquests models i, evidentment, a veure, pensem una cosa, el segon competidor en el món de la intel·ligència artificial és Anthropic, que té un model que aquí no és gaire famós perquè, diguéssim, no està disponible per Europa, està només als Estats Units, però és un model que es diu Claude i és un model equivalent a gairebé GPT-4, però que a més li pots cardar un context de 100.000 tokens, és a dir, que és que li pots fotre la Bíblia literalment, vale? I fer-li preguntes, o sigui, és un monstre. I és fundat per treballadors que van fotre el camp d'OpenAI en el seu moment, segurament perquè van veure que podien aixecar molts diners i guanyar molts duros amb l'empresa Anthropic, i ens sentirem a parlar del Claudi d'Anthropic. Però la gràcia és, quan tot això et sembla trencat, és els treballadors, com es mobilitzen i el pes que tenen com a treballadors. És a dir, l'únic valor que té l'empresa OpenAI és aquest equip de 700 i pico persones que a la una diu nosaltres estem amb el nostre líder, que és
de fet,
molt estrany de veure.
Tant el Nadella com l'Altman tenen claríssim un principi en el món de les startups. L'important és l'equip i la capacitat d'execució. La resta, el producte, fins i tot, també és igual. Perquè Anthropic, per exemple, no han tingut la capacitat d'execució que ha tingut l'Altman.
No.
I és el mateix. I poden. I tenen
Anthropic,
la capacitat.
I Anthropic té darrere Amazon, Anthropic té darrere el cloud d'Amazon.
Però no tenen la capacitat d'execució que té l'Altman, que és un crack. I
és molt curiós.
Tenen claríssim.
És molt curiós que en l'Altman, que si llegiu la seva pàgina de Wikipedia, diu que un dels ídols de la seva infància era l'Steve Jobs. I és molt curiós que li ha passat pràcticament el mateix.
Sí, però amb una diferència.
Fora, i el volen tornar a contractar.
Amb una sí, diferència, un quan Magma, el 1985, quan l'Scali va agafar i va fer una jugada d'aquestes d'agafar la junta i fotre fora l'Steve Jobs, ningú va marxar amb ell. O sigui, l'Steve Jobs en aquell moment encara... segurament... segurament
va tornar perquè van comprar Next. No va ser exactament...
el van cridar amb ell. A veure, el van portar ell perquè era l'únic que podia aixecar Apple una altra vegada, perquè des que vam marxar l'Steve Jobs, Apple va començar a entrar en una corba de mediocritat on no van treure cap producte rellevant i diguéssim, van anar diguéssim, fent només millores incrementals. I no d'això. I el Bill Gates necessitava... en el seu moment necessitava un competidor en el Windows. Per què? Perquè si no, el Departament de Justícia hagués agafat i hagués dit vostès estan quebrantant les normes antitrust i tenen un monopoli amb els sistemes operatius de sistema operatiu i anem a partir-los l'empresa i separarem el Windows de l'Office i separarem l'empresa i et partirem el Microsoft a cachitos. L'única manera que necessita Bill Gates, quin és? Pues que hi hagi un competidor amb una quota de mercat com a mínim de dos dígits. I és el que apunta. L'única manera de fer això és portar l'Steve Jobs allà dintre, perquè és l'única persona competent, i llavors el Bill Gates diu, el Bill Gates salva a Apple, fica diners a dintre d'Apple i, a més, compromet a Microsoft a treure versions d'Office per a Apple. Es compromet. Nosaltres seguirem donant a l'Office per a Apple. Per què? Perquè Apple no hem guanyat la batalla, hem guanyat Apple, però no et podem matar. Perquè si et matem, vindrà el govern i ens trencarà nosaltres. I llavors ho imposa. No és perquè tingui Next i... Val que té una bona tecnologia, però fixa't que l'OSX no és un Next. Hi han les idees de Next, però s'agafa el NetBCD, no s'agafa el Next. Porta els enginyers i porta les idees. El sistema operatiu Next es treu perquè, a més, el Next té un problema i és que les idees d'orientació d'objectes estan ficades a nivell de sistema operatiu i és una mala idea. Mentre que l'aproximació open source que hi ha dintre del NetBCD és una i permet muntar-hi el Darwin a sobre, muntar això, però fixa't que el Steve Jobs del 1985 no se'n va ningú amb ell, segurament el Steve Jobs del 2010 si l'haguessin fet fora més d'un hagués marxat amb ell, segurament el primer Tim Cook.
I Apple fa amb el NetBCD el mateix, o amb el FreeBCD, fa el mateix que després faria Google amb el Linux per crear Android. Necessita un sistema operatiu molt ràpid i que sigui molt consistent i que et doni molts pocs problemes perquè has de donar resposta. Doncs ells tenien el macOS 9, era un desastre. És que ja no, crec que no podien direccionar més espai als discs durs.
És que a nivell tecnològic hi ha una tant de ciència, tant amb ciència com amb tecnologia. La ciència i la tecnologia en tancat privat es pot desenvolupar fins a cert nivell. Si, per exemple, en intel·ligència artificial, IBM eren els líders clars el 2010, el 2012, IBM eren els superlíders, o sigui, eren els que tenien el sistema Watson, que havia guanyat el concurs Jeopardy. Però com funciona el Watson? Com està fet? Quina arquitectura té? Ningú ho sap. És un secret de la cuina de IBM. A la cuina d'IBM saben què hi havia allà dintre i quins algoritmes, si feien servir algoritmes de llenguatge natural, si eren algoritmes doncs, adversarials, si eren algoritmes genètics, que hi havien fotut allà. Vés a saber. Vale? Però el que passa és que cada vegada que IBM vol contractar algun investigador perquè treballi a dintre Watson, li han de fotre una formació que t'hi cagues de Watson. Vale? És a dir, el pot de pintura està molt lluny. Quan entra una persona has de fotre-li un onboarding que t'acagui i una formació que t'hi cagues. En canvi, si tu ara, OpenAI, vol fitxar una persona que treballi amb transformadors, collons! Qualsevol persona que estigui a mil milions de distància fotent desenvolupament informàtic està tocant els transformadors. Amb la qual cosa, tothom està fotent i això es beneficia.
No, l'important era, claríssimament, amb el cas d'OpenAI, la capacitat d'execució que ha estat espectacular els darrers 11 mesos. I el gran error és haver-se deixat portar per gent que era una mica estranya. No? Jo quan llegeixo el diumenge, la nit de diumenge, dilluns la nit, a l'article de The Atlantic, que expliquen que el CCO, el que té el nom que m'he d'apuntar perquè no me'n recordo, el Sutzbecker, el Sutzkever.
Ilya Sutzkever.
Exacte. Havia demanat a un artista local una esfinge de fusta que representava la intel·ligència artificial desalineada. L'havia cremat, la va cremar Ullons. Amb un ritual davant de la gent i a partir, a partir d'aquí va dir que s'havia de crear el grup que, a més, va demanar un 20% de les CPUs i un 20% de la gent per crear el Super Alignment Team, l'equip de superalineació que havia de tenir un 20% de pes allà de dins perquè ell considerava que s'estaven desviant i s'havien de tornar a alinear una altra vegada. I a més, però tot és que, era una alineació dir... esperant que arribés l'AGI, l'intel·ligència artificial general. I va crear un meme dintre de l'empresa que és que quan hi havia avanços, les reunions, les coses anaven bé, sortia una nova versió, ell cantava, deia, estic sentint l'AGI, podeu sentir l'AGI, sentiu l'AGI, sentiu-la. Benjamí... Va fer un emoji per l'Slack intern, per fer el meme de sentiu l'AGI. Llavors aquest home, sol que quan veu que tot això avança tant i hi ha una capacitat d'execució tan bona, ho vol aturar perquè creu que això no està alineat amb l'arribada de l'AGI, que és l'objectiu que ha de tenir. I res de fer negocis, per ell fer negocis és una mica com quan Jesucrist expulsa els mercaders del temple.
Fixa-t'hi que això que està fent el Sutskever, bàsicament, o sigui, d'entrada és crear una església amb un delm, que no és un delm, és el doble delm, és un 20%, i el que estàs creant és una divisió de zelots. Estàs creant una divisió de puristes que no està cridant investigadors que vulguin fer coses canyeres, sinó estàs creant a censors, a inquisidors.
Diu la paraula zelot. El paràgraf utilitza la paraula zelot, que era una lluita entre zelots i tecno-optimistes.
Però tu estàs creant, estàs obligant amb una empresa i donant el 20% del pressupost d'una empresa, és a dir, sense demanar-los cap tipus de resultat, és a dir, tu crees una part de l'empresa que té el 20% dels recursos i el 20% de la capacitat de contractació, que la seva missió és censurar a la resta. I, a més, no li estàs demanant cap tipus de resultats. Amb la qual l'única cosa que necessites és dir, volem que toqueu els collons.
L'adveniment de l'àgil.
Bueno, aquí hi ha una cosa i tinc una proposta d'idea. A veure com veieu. Jo crec que observant el comportament de GPT-4, vale, jo crec que s'acosta molt si no és una àgil. Des del punt de vista de què? Fa tasques com una persona, és a dir, és com una persona ben llegida. Per exemple, una persona molt ben llegida, que hagi llegit molt bé com fer una truita de patata, fer una truita, vale? Et pot explicar com fer una truita, però no ha fet mai una truita. I segurament només que intenti trencar un ou i per ficar-lo dintre el plat abans de batre'l amb la forquilla, ja veurà lo difícil que és trencar un ou i que no et caigui closca dintre d'allò. Trencar un ou no és fàcil. No, si ho has fet només llegint llibres. Però té aquest coneixement erudit i, a més, és capaç de demanar informació, és capaç de buscar informació i, a més, s'equivoca. Com les persones. Amb la qual cosa, diguéssim, que està en un nivell bastant, diguéssim, d'això, d'erudit, de savi tonto.
Però que s'equivoqui val moltíssim. Aquí a l'Anza de Valle ho utilitzo per l'startup, creant un model. O sigui, m'invento una persona, un possible client, estira cordetes i el defineixo. O sigui, defineixo el caràcter d'aquesta persona, coses que diu, faig un retrat d'aquesta persona i li demano que me la defineixi. Llavors la defineix ell. I d'aquesta definició que ha fet, me'n vaig amb un altre xat, que és una persona que s'equivoca, és una persona que és molesta, és un client d'aquells que tot li va malament, que no li agrada res, que tot és car, li dono aquest rol, ell mateix el crea, perquè l'ha creat ell amb les seves paraules, i obro un xat nou amb aquest rol. I llavors li faig la presentació del producte. A veure com reaccionarà aquest tio.
I Benjamí...
És impressionant.
I Benjamí, si en comptes de treballar amb el xat GTP, ho fas amb l'API, ho fas a la plataforma, i aquesta definició del rol li dones com a comanda de sistema, encara funciona millor.
Perquè, clar, podries crear perfils de client.
Però quan tu fas servir el xat GTP, és a dir, un context de xat GTP, un context d'un LLM, és bàsicament un conjunt de missatges. Missatge d'usuari, missatge d'assistent, missatge d'usuari, missatge d'assistent. Però a partir del GPT-3.5, Turbo, vale, apareix, OpenAI inventa el missatge de sistema, que és un missatge principal on tu li expliques, li dones el rol. Jo, per exemple, tinc una demo en un Jupyter Notebook en el que li dic tu ets un dels tres porquets del conte. I a partir d'aquí es comporta com un dels tres porquets del conte, perquè ja és el seu rol. Llavors, aquesta definició de rol, si en comptes de fer-ho en la plataforma ChatGPT normal, en el GPT Plus i GPT-4, fa servir el platform.openai.com, accedeixes al sandbox on tu li pots posar aquest prompt de sistema. I llavors potser tens resultats més entretinguts. O sigui que et dono deures de coses de provar.
Ara li pots fins i tot donar planes web amb un perfil psicològic d'algú. Hi ha planes web professionals del món de la psicologia que retraten molt bé aquest tipus de personatge. I li pots dir que ho deixi allò i que el personatge a partir d'allà i t'estalvies de teclatjar moltíssim.
I compte perquè després amb la capacitat, quan es vulgui agafar i influir i manipular persones, o sigui, a veure, des dels anys 50 ja el Dale Carnegie va escriure el llibre aquell de com fer amics i influenciar les persones, que bàsicament és un manual de manipulació, vale? O sigui, ja anys abans de que traguessin el llibre aquell, el Think Fast and Slow, ja hi ha la gent que volia manipular les persones i estava utilitzant aquest tipus de coses, però és que ara això es pot fer a nivell industrial. Es pot fer a nivell industrial i amb un nivell de... Penseu una cosa, quan s'estava fotent allò del Cambridge Analytica que sortia propaganda personalitzada perquè et ficant a dintre d'una cohort i veies els anuncis de la teva cohort, vale? I cada vegada dius, hòstia, no entenc com funcionen aquestes coses, perquè mira, Twitter m'estava proposant que seguís amb un senyor de Vox i dic, no entenc per què m'estàs fotent això. O sigui que de vegades fallen, però és que ara no, és que poden agafar i fer-te un perfil a partir del que tu has escrit, del teu perfil social i de molta informació més, i llavors ja fer manipulació específica per tu. I podrem veure coses d'allò, que no són problemes de la intel·ligència artificial, sinó són problemes de les persones que fan servir intel·ligència artificial i com les fan servir.
Abans de marxar, ara a les 4 tenim una formació.
Gràcies per venir, Benjamí.
Una recomanació. El llibre ¿Por qué creemos en mierdas? És perfecte per entrenar models. És d'un psicòleg de Granada, que no me'n recordo com es diu, que té algun TED molt interessant i xerrades molt interessants.
M'has enviat algun dels vídeos d'ell, m'ha semblat molt interessant el que...
És un personatge molt interessant i ha escrit aquest llibre Perquè creemos en mierdas, perquè hi ha gent que està
repartint Nogueras
i aquestes coses, Ramon Nogueras, i podeu utilitzar aquest llibre per entrenar això, un terraplanista. Per què pensen així, no? Doncs, i el llibre de Think Fast, Think Slow se'l carrega en el primer capítol. Diu que està ple d'obvietats.
Sí?
De coses que ja se sabien feia molt.
Bueno, clar, el llibre d'en Carnegie ja et dona tot el plano del Think Fast Slow. El que passa és que en aquest cas en Kahneman i el seu soci el que van fer és li van donar una aproximació d'economia i de sociologia i van fer experiments per verificar-ho. És a dir, van fer una ho van verificar i això es comprova empíricament, amb experiments amb persones d'aquests idiotes que fan que paguen estudiants per fer experiments.
Moltes gràcies.
Merci, gràcies, Benjamí.
Vinga, fins ara.
Una abraçada.
Adéu. Bueno, molt bé, hem tingut el Benjamí en plan notícia d'última hora.
Sí, és com però la ràdio, no hem fet... una trucada d'última hora.
Sí, però no hem fet cap secció ni cap res avui.
No.
Tomàs, estàs al micròfon o t'estem agafant de rebot? Perquè et sento com em ve.
No, m'hauries d'agafar com sempre. Bueno, estic amb el micro normal.
No t'estic sentint amb veu de...
Sí, sembla com si fos el micro, el meu.
Sí, estàs amb els micro dels auriculars o amb alguna altra cosa, eh? No tens una veu penetrant de... Sento que té un micròfon bo.
Tens tota la raó.
Ah, i l'orella, aquí on té l'orella. Fins ara es podia tolerar perquè en Benjamí anava amb els AirPods. Perquè ara s'ha passat el món d'Apple, però home, tu aquí amb aquest, aquí, a YouTube, amb el micro aquest aquí de pollasso i està sonant aquí com si estiguessis gravant amb una esvergínia.
El bo del cas és que no me'l deixa canvi.
No te'l, perquè ets un home pecador.
Soc pecador.
Ets un home pecador.
Vaig a sortir un moment i torno a
entrar. Surts i tornes a entrar. I va, posarem una falca. Posem una falca ara fins que torni en Tomàs.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vinga, hem posat una falca i ara podem engegar una altra vegada. Tomàs, tenim alguna cosa de contacte?
No.
Bueno, no tenim res de contacte.
Sí, veure, que hem canviat...
Una cosa, parlem d'Amazon. Què ha passat amb Amazon? Explica'ns-ho, Tomàs. Què ens ha passat amb Amazon, tio?
No ho sé, tio. Cada 3 anys, aprofitant el Black Friday...
El Black Friday?
Quan ells han considerat que ens devien masses diners, ens foten al carrer.
Ah, i es perd tot el que...
Tot 3 mesos.
Et fotem fora el que et devem dels 3 últims mesos.
Tot el que tenies acumulat aquest mes i els 2 mesos anteriors ja no te'ls paguem.
Hòstia. Perquè... I no tens ni el dret al pataleo.
No.
Però bueno, escolta, al final crees un altre afiliat i ja està, perquè... L'esforç...
Hem creat un afiliat molt divertit que es diu Pempins.
Pempins, ja està. Pempins. Però l'esforç que tenim per crear-lo i és mínim, i si ens ho paguen, ens ho paguen, i si no, doncs escolta,
de fet, ja tenim l'aixeta. No paga la pena ni protestar, ni escriure correus.
Home, no. Crees un altre i a tomar pel culo.
Trigues menys en crear-ne un altre que en contestar el correu de preguntant qual és el motiu. Por favor, senyora Amazon, digue'm-lo.
Home, no, cagar a la platja.
Com és d'important no tenir tots els ous a la mateixa cistella.
Però això és una cosa que vam aprendre a l'última expulsió, que vam obrir al Patreon. La primera expulsió vam obrir al Patreon. Bueno, no vull entrar en detalls. L'únic que sapigueu que ja hem canviat tots els enllaços, que si fèieu compres d'afiliats, continueu-les fent, sisplau. Al final, al cap de l'any, doncs, són uns diners que ens ajuden. La veritat és aquesta.
El Riverside, el servidor, s'ha de pagar.
S'ha de pagar. I l'únic que heu de fer és entrar a Mossega la Poma, anar a un post afiliat.
En Tomàs necessita millors micros perquè no...
Total, si no va res.
Està claríssim, tio.
He fet canvis, eh? He fet canvis.
Es vas amb un xure aquí, superguai,
sí, eh? Un xure superguai, perquè a més s'està ara movent de lloc. Bueno, escolta'm, no res a dir. Anem per la falca de Batrate i anem a acabar el programa perquè és que no tenim segona part avui.
No tenim guió.
No, i el poc que tenia m'ha saltat per l'aire quan ha entrat el Benjamí, perquè
l'hem
posat...
Jo tenia ganes d'explicar
sí,
coses,
però... Era el tema estrella.
Aquest cap de setmana ha sigut molt divertit.
És que si no, després ningú trobarà res, ningú sabrà on posar les coses. Falca de Byte-Rate i acabem de fer el comentari de la part 1.
Byte-Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. Byte-Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rate.dental.
Vale. Jo no tinc res més a dir. Ha estat genial que el Benjamí s'hi ha pogut entrar i poder fer una miqueta d'explicació.
Just aquest matí he llegit el seu article i ara se m'ha acudit.
Mira, jo,
Benjamí,
Marc,
vols entrar?
Jo, Marc, em faig gran. I estic fins als collons, rant number one. Estic fins als collons dels niños pijos de Califòrnia, que els papes els hi paguen tot i han tingut la visió de fer alguna cosa interessant, però no deixen de ser uns fucking niñatos, tio. Ha tingut que venir aquí un CEO de veritat, un senyor que sap de què va la cosa, com és el tio de Microsoft, que no oblidem, té plans a Copilot, plans en tots el Microsoft Office, equips darrere que estan treballant des de fa bastant temps a evolucionar això en tot el que és l'evolutiu. Posant pasta aquest i cagues fent xips per no dependre d'NVIDIA, per GPUs, per fer càlculs de xips específics d'intel·ligència artificial. I venen uns 4 volaos que es nifen fusta, com deia el Benjamí, fum de fusta.
Literalment.
Sí. I foten al carrer... O sigui, però què s'han pensat? O sigui, què s'han pensat? Ja està, ran cerrat.
No, una cosa, a veure... Jo crec que se'n parla molt poc de la feina que ha fotut el Satya Nadella a Microsoft. O sigui, d'ençà del govern que va tindre el Ballmer, l'Steve Ballmer, que clarament no era la persona adequada. Havia estat des del principi... No. I ara el director de màrqueting, quan estaven amb uns al Burquerque per allà fotent el boig, i el Balmer era el tio que portava d'allà, però realment, o sigui, Microsoft anava, diguéssim, com de capa caiguda i no encertava amb el d'allò.
Jo treballo...
Pensa una cosa, durant l'època del Balmer, Microsoft, havent sigut una de les primeres empreses que havia apostat per als smartphones, va agafar i va quedar totalment fora del mercat dels smartphones. Un dels mercats incipients amb més pasta que hi ha hagut, tenint un sistema operatiu propi ja fet, funcionant, tenint desenvolupadors, tenint Office, tenint tot...
Sí, una idea
tenint
nova.
Tenint producte, no van tindre collons de fotre alguna cosa que funcionés de forma mínimament decent, fotre una interfície d'usuari d'aixonses, van fotre tonteries. I de cop i volta, entre el Satya Nadella, fot un cop de timó, foten una pivotada, fan un canvi adoptant l'open source de forma massiva, fan un canvi de pla de negoci, treuen el Windows del centre de l'empresa per posar-hi els serveis, el cloud i transformar l'empresa, i de cop i volta és una empresa que no té res a veure amb el que eren fa de 15 anys. Segur
part,
que en Josep Ruan ho pot explicar molt millor que jo.
I una part molt important que té... Les empreses no són totes... O sigui, té molts grisos, però hi ha hagut una aposta significativa de Microsoft en el món de l'open source. ¿Vale? O sigui, no ha volgut posicionar-se com un enemic sinó com un aliat, i ha fet coses, i ha donat diners, i ha invertit, no sé què. Però més enllà d'això, nosaltres, la meva empresa, és soci preferent de Microsoft. Tenim una aliança preferent entre les dues companyies. ¿Vale? La meva empresa som centenars de milers de treballadors i jo diria que milions de famílies al darrere afectades per el que fa la meva empresa. ¿Vale? Nosaltres col·laborem amb Microsoft perquè tirem cables submarins, tirem satèl·lits, fem centres de comunicacions, i Microsoft també juga amb... O sigui, tenim com diversos elements de confluència. ¿Vale? Jo et dic una cosa. Les empreses de veritat no fan aquestes bogeries, tio. La comunicació és molt pensada, l'actuació és molt pensada, els afectats per una decisió són molt pensats. No. És que això és com un joc de nens. Jo, a mi em sorprèn, de veritat. No ho acabo d'entendre, em costa molt d'entendre. ¿Vale? Perquè, ja ho dic, insisteixo, les grans empreses són grans... transatlàntics, ni es frenen ni s'aturen en un moment, els plans evolutius responen a coses planificades molt temps abans, que estan en processos d'execució, en diferents etapes, i no pots donar la volta com un mitjó a centenars de milers de persones. És que no pots. No pots.
No, a més, jo per mi estic una miqueta igual que en Benjamí, que per mi, o sigui, les APIs d'OpenAI i el ChatGTP els estic fotent servir cada dia, serien com, diguéssim, part de la meva infraestructura. Tot i que, ja et dic, el que vull agafar, estic fent desenvolupaments, i, per exemple, el desenvolupament que estem fent és provem tot el que fem contra l'API d'OpenAI, però ho estem deixant obert per poder agafar i poder canviar el model que hi ha al darrere, i la idea és poder agafar i posar-ho contra un Llama 2 o posar-ho contra un Mistral, o, per exemple, diu que ara els xinos acaben de treure un model que es veu que és l'hòstia,
Però hi ha plans de moltes empreses al darrere, però nosaltres, l'altre dia explicava a mi, algú preguntava i no sabia ben bé què preguntava, ara li responc. Nosaltres el que tenim són unes versions especials de Copilot o avançades, ¿vale? De tal manera que un grup petit d'usuaris de la meva empresa utilitza aquesta versió, entre cometes, avançada de Copilot. Fem un meeting en Teams, com ara mateix hem fet una gravació de Mossega la Poma. I quan acaba, abans no hem fet logout, o sigui, abans no hem sortit, ens arriba un resum de la reunió. O un resum de lo que hem presentat.
La feu en anglès?
Sí, ha estat una hora... les comunicacions són en anglès. Hem estat una hora que s'han presentat no sé què, hem fet preguntes, hem xerrat, hem preguntat, hem no sé què, hem interactuat pel xat, i no ens hem desconnectat, i rebem el resum. I són resums brutals, brutals.
Estan superbé. A veure, però penso una cosa, Tomàs. Aquest tipus de tecnologies, aquest tipus de casos, precisament... és el que vols desenvolupar in-house. O sigui, ara com ara, amb un model Whisper, i crides a models que tu pots estar executant en el teu propi data center, tu pots tindre exactament aquesta funcionalitat. I fixa't, a veure, l'acomiadament de Sam Altman es va fer per Google Meet i no per Microsoft Teams, precisament perquè la junta d'OpenAI tenia claríssim que no volia que ningú de Microsoft pogués dir anem a tocar un botó a veure què es va dir en aquesta reunió. O sigui, clarament, o sigui, és dir, a veure, ara com ara estem utilitzant plataformes de... O sigui, jo entenc que coses com reunions corporate amb empreses que treballen teletreball haurien d'aprovisionar-se ells mateixos de la tecnologia de videoconferència. T'agafes un Jitsi o t'agafes alguna cosa que hi ha, i tu muntes els teus propis servidors. O sigui, utilitzes... al final és un... a veure, la transcripció de veu és una cosa molt sèria. Ara com ara això ho està transcrivint els de Riverside i ens ho tradueix a l'anglès i ens dona la transcripció escrita. És a dir, bueno, està molt bé, gràcies, però vol dir que tens algun algoritme que està fent aquest tipus de coses. Jo crec que aquest tipus de tecnologies han d'estar controlades per les persones, és a dir, o sigui, no, l'opció, o sigui, l'opció de software as a service ha de ser una opció, però no l'única opció, i entenc que per empresa no s'ha de donar, i sobretot quan hi ha tots aquests buits legals i aquestes polítiques de privacitat i aquestes polítiques d'accés a contingut que són llargues com enciclopèdies, és a dir, no, aquesta informació simplement jo no confiaré que els teus termes de servei no vagis a fer servir aquesta informació, no, aquesta informació es queda aquí. Les meves videoconferències corporatives les executo en mitjans corporatius i les comunicacions són xifrades, i si hem de passar-ho per alguna IA, doncs aquests models, mira, OpenAI no va alliberar el model de ChatGPT, però el Whisper el va alliberar fa una mica més d'un any, o sigui, més d'un any que tenim aquest tipus de tecnologia. És a dir, a les empreses hem de ser una mica més menys mandrosos i autoprovisionar-nos de certes coses. Que tu després dius, escolta, és que jo sóc Microsoft i fem tot en Microsoft i per comoditat volem renunciar a aquesta privacitat, vale, però jo crec aquestes coses certes coses s'han de començar a tindre en local. O sigui, collons, una empresa, la seva base de dades d'inventari l'ha de tindre controlada. O sigui, l'aproximació aquesta...
Les
has de tenir tu.
La pots tenir a molts llocs, no cal que sigui en local, però també en local. Bueno, és un tema llarg,
això. No, però l'has de controlar, has de tu tenir el control.
Però és que el fet que estigui fora no vol dir que no tinguis el control.
Bueno, si tu estàs executant una cosa en el cloud d'Amazon, en el cloud d'Azure, però tu controles tota la pila de software que s'està executant sobre això... Tens tu les claus. És a dir, tu estàs llogant hardware, però si tu estàs utilitzant un software as a service i la pila de software que està funcionant tu no la controles, que és el que passa quan fas servir Teams, o el que està passant quan estem fent Riverside ara nosaltres, estàs absolutament venut. No saps el que
hi ha
està
una capa intermitja entre el que és la màquina virtual pura i el networking, que seria la capa d'infraestructura as a service, i el software as a service, que és el platform as a service, el middleware.
Exacte, vale?
I el middleware,
però si fas servir software as a service, estàs venut.
El middleware també te l'ofereix el proveïdor de serveis, Amazon, sí, Azure, sí, o Google. Sí. Sí que és veritat que hi ha estratègies, sí que és veritat que amb la containerització tu guanyes més capa de control si hi ha qualsevol problema. En fi, aquí és un tema molt, molt llarg. Anem a acabar. I per acabar, li vaig a donar la veu als oients i dues propostes, una que ja l'ha dit el Benjamí i una que porto jo que us agradarà, però molt, als friquis com jo. Vale?
Coses de pelacables.
No.
No de pelacables.
És molt interessant. Ara vaig, però primer deixeu-me donar veu als oients, a la gent que ens... Perquè hem multiplicat per 8, per 6, el número de seguidors a YouTube en directe. Normalment estic jo i avui hem sigut 6. Vull dir que hem multiplicat per 6.
Un 6X, això és el número de Silicon Valley.
Molt ràpid.
En Magma i jo farem un dia una reunió i t'acomiadarem de fer.
Se feo, ja podeu fer-ho d'ara mateix. De fet, us ho agrairia que ho féssim ja. Així no és de crear l'entrada de l'episodi. Ni posar-ho a la xeta, ni comunicar-ho a la xarxa social. A veure, que és un CEO de merda, perquè és un CEO que és la senyora de la neteja, vamos. Però bueno, en fi, ara limpio la merda.
Una reunió per Teams.
A veure, molt ràpid. Lluís, moltes gràcies per fer-te present. L'Andreu Guinart diu, hòstia, en Magma està viu! És que m'ha fet molta gràcia, tio. Diu, també m'ha fotut canya dir, però què et passa amb els micros? Posa-li tags. Sí, sí, tinc que posar tags als micros i als auriculars. El Pablo Carvajales diu, hòstia, nois, feia molt temps que no us veia. Ludo, se te ve i se oye de conya. Oi, de lujo, ha dit.
Yeah. És que vaig per cable. Ara vaig per cable. Per cable, au.
T'ho diu el Pablo, que és bo. Però ara, és que estava escrivint mentre vaig llegint i se me le venga la traba. En Pablo Carvajal diu ASMR de micros, raspa-lo suavemente. Que bo. I ara l'Andreu torna a dir, jaja, ja el cardes fora, com a mínim que faci beneficis al podcast. Bueno, macos.
Fotem 1.000 milions d'euros, fotem fora sí. En Tomàs.
Exacte. A tots. Dir-vos que ja, si som
molt malparit, eh?
Si som lògics, si som lògics i constants, dimarts sobre 3 de la tarda estem sempre en directe per YouTube, vale? Sí. No ho podem planificar per un tema del Riverside, bueno, històries, vale? Ja vaig preguntar-ho i no, de moment no tenen solució, com fa OBS, que tu a OBS apuntes a una emissió planificada i els teus seguidors ho saben d'Antubi i ho poden planificar amb el Riverside.
Ho ha dit Antubi.
Sí,
això. El Riverside fa temps que no fa un upgrade, no? De
sí,
funcionalitat.
Sí, està una mica stand-by. Bueno, va, propostes.
Bueno,
acabem.
En cas, si no us agrada, podem anar cap a StreamYard l'any que ve, però el que sí que té Riverside és que té l'àudio de qualitat. Té l'àudio de qualitat.
I la gravació de la pista independent, que això no té preu. Marc.
No té ningú més.
Sí, això no té preu. Però, bueno, amb altres coses s'han quedat una mica endarrere.
No, però no són de directes, són més això de podcast.
Mira, dues coses curioses. Vaig escriure a Riverside, precisament dient-li, escolteu, això, que ho té OBS de facto, ja ho fa molt de temps que ho té OBS.
No, si no pots agafar i enviar tu des d'OBS, des del teu ordinador, però llavors...
Però aleshores no necessitem Riverside. O sigui, faig un bypass de Riverside.
Fem el Riverside per fer nosaltres i tu emets fas streaming des del
Riverside.
Des de l'OBS.
Ai, des de l'OBS. Sí, això també ho podria fer. Aquest Nadal, que tindré temps, intentaré mirar-m'ho. I l'altra cosa molt bona, tios. I això ho dic en general perquè us doneu a tot, perquè tots us dongueu per al·ludits, i perquè poseu l'antena, vale? Aquest mes hem hagut de renovar un dels dominis que té Mossega la Poma, que es diu Storage Mossegui, vale? Que és el domini on apunten els arxius MP3. Estan amb el nostre proveedor de hosting, ens gestiona alguns dominis i aquest és un d'ells, storagemossegui.com. Ens van avisar a temps, hem renovat el pagament, tot correcte. Jo hi he estat al cas. Hòstia, tio. M'arriba avui un correu dient-me que la renovació no s'ha produït, que, sisplau, la faci el més ràpidament possible i em donen l'opció de pagar 12, 24 i 36 mesos, o sigui, 3 anys per endavant, per no tenir mai més problemes de renovació amb el domini.
Fins d'aquí 3 anys.
Fins d'aquí 3 anys. I, hòstia, perquè l'altre dia em va arribar el càrrec i me'l vaig mirar i jo sé que hem pagat i que està tot el dia.
A que era un spam?
Era un phishing, tio.
Hòstia puta!
Un phishing que tira de les dades d'expire dels dominis. Dels dominis.
Hòstia puta!
I si jo no hi estic al cas...
Els hi fots la visa.
Els hi foto la visa, tio. A més, no t'ho perdis, els hi foto la visa de Mossega la Poma. Ens haguessin quedat sense un fucking duro. No, quan ho he vist, se m'han encès...
Millor Mossega la Poma, que si te la dones la personal...
No, se m'han encès...
Són públics quan expira el domini?
Clar, són públics, estan publicats a l'ICAM. Sí, a l'ICAM. Aleshores, fas un rastreig...
Estan a l'ICAM, allà a Sant Vicenç del Raspeig.
Sí, exacte. Doncs fan un rastreig i per dates d'expiració...
A Sant Vicenç del Raspeig.
Del Raspeig.
Del Raspeig.
Com allà està el nom, el correu, i tot t'ho envien perquè piquis. És brutal, o sigui que atenció als que renoveu dominis, no caigueu amb això.
Cada dia, aquesta és nova,
Sí, sí, aquesta és nova, per això ho volia
dir. Jo tinc un porró de dominis també i estaré atent.
Estigues atent perquè si no t'arriba el correu del teu propi d'on tu el tens hostejat i tu el pagues. No,
clar, perquè llavors agafes i cliques el seu link i t'envien a la pàgina
clar,
que te'n fotents.
Clar, perquè coincideixen el temps de la renovació. Si és que el problema és aquest.
Hòstia.
Vale.
Que cabrons!
Brutal, sí, sí. Aneu en compte amb això, nois, els que tingueu hostings o domini.
Aquesta gràcies per avisar, Tomàs, perquè... Perquè jo estic renovant dominis, cada mes en renovo algun.
És que jo, a veure, estem parlant del domini de Storage Mosegui, que és un domini.com, no són molts diners. Jo hagués anat... Sí,
15 euros, una cosa així.
Sí,
no,
15-20 euros. No,
no però tu has donat la visa i sobre aquesta visa et poden agafar.
Sí, el problema no és aquest. El problema no és això. Com són pocs diners, no hi caus. No hi penses. Vale? No estàs alerta.
Però el número ja l'has donat.
Però si caic en el phishing i dono el número, em buiden la compte de mossegar la poma.
És que, Tomàs, el que hem d'acabar fotent tots és anar a serveis d'aquests que et permeten crear vises... De fet, un dels meus bancs ara m'ho permet fer. Crear vises virtuals fer vises d'un únic ús.
Sí, correcte. Bueno, va, propostes, que marxem.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Hòstia, tios, he descobert un servei, que és una pàgina web. Jo fa anys i anys que no veia algo tan bo, tio. Tan bo. Es diu Apollo in Real Time. I han agafat tots els àudios de totes les taules i equips de la taula del Vision Control, totes les imatges externes, les imatges internes, les imatges de la tele, tal, i han creat un timeline per Apollo 12, no, Apollo 11, Apollo 13 i Apollo 17, on tu tens el control de la realització. És a dir, tu pots veure-ho tot. És de pajote. És brutal. Perquè tu punxes el que porta els motors. Ara punxes els que porten la comunicació amb la càpsula. Ara punxes...
I amb això li fots també uns quants loops de música i te muntes un LP, tio.
És bestial, és bestial.
Però quin guai.
I pots trobar... Recordeu-vos d'Apollo 13, de Houston.
Houston tenim un problema.
Ho pots trobar i escoltar en el minuts abans i minuts després. I, és com un Final Cut, perquè ho entenguis, amb imatges, vídeos, àudios,
amb
les pistes, i tu pots punxar qui vulguis. Pots punxar...
En sèrio?
Un realitzador.
Però això, amb això deixarem de tindre vida personal?
Total. El nano el tio que ha fet això es diu Ben Feist, que s'ha tirat anys recopilant tot el material i posant-lo amb una interfície molt bona i, a més, dintre d'una línia de temps real. ¿Vale? Des de minuts abans del llançament fins que torna a la missió.
Tot sincronitzat.
Jo crec que aquesta és la millor proposta de l'any. No ho hem fet mai d'allò de triar la millor proposta. O sigui, jo diria que és la millor proposta de mossega la poma. Ever.
De la història.
Però és ever. Que, de veritat, no em feu cas. Mireu ever. Les notes del programa, entreu... És una interfície complexa perquè té molt material, ¿vale? És intuïtiva, però comences a pensar i dius, no pot ser que estigui això. Hòstia, no pot ser que... I si el clico aquí, no pot ser que estigui tota la conversa. No pot ser que... Sí, és així, és un contínuament, no? Mireu vosaltres, si sou interessats de la carrera espacial, i dieu-me si no és una... no és una cosa bestial, eh? Àudios, vídeos, imatges i transcripció sincronitzada en temps real. de totes les tres emissions Apollo, on tu pots decidir, escoltar, punxar quin equip, de quina taula del Mission Control vols a cada moment. Yeah. És una passada. I el que és una passada és que hi hagi recording de tot això. Tota la gent que veies en el Mission Control i la que no veies tenien micros i aquests micros anaven amb una taula i aquesta taula es gravava i tenen gravacions de tot. Bestial. Bestial, bestial.
Com mola.
Sí, sí. Vale, i recordeu la proposta d'en Benjamí, eh? ¿Por qué creemos en mierdas? En Ramon Nogueras has dit, no, Magma?
Ramon Nogueras, sí.
Vale.
Ramon Nogueras.
Algun més de propostes?
És andalús.
No?
Pues em sembla que ja ho tenim, ja ho tenim.
Programa fet i beneït.
Dati beneït, hem tingut zelots i tot. Això ja és fantàstic.
Setmana que ve
mosseguem més la poma.
Vale, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies també a tots els que heu estat...
en directe, això en directe. És fantàstic. Tindre... Ara sí. Som streamers ja. Ja no som només podcasters, som streamers. Sí, som gent jove, tio. Sí.
Aquí, total. No ho som, perquè si no estaríem a Twitch o alguna cosa d'aquestes. La setmana que ve més, guapos. Una abraçada a tots.
Adeu.
Adeu-siau.